estan distrets fent teòrica tots per parelles, bàsicament, eh? Ho veus, Quim? Com va aquest sopar?
Va molt bé, però no dona per parelles.
Què vols dir que no dona per parelles?
No sé, si les parelles són per sexe, no dona. Ara, si són parelles d'altre tipus, el Xavier Folch i el Pere Portavella fan una bona parella.
I tant.
Que sí?
Perfecte.
Tinc aquí al costat.
Que per cert, sí, el Folch, com que és tan bona persona, no se n'ha assabentat que no li han posat la seva editorial aquí la llista que hi ha al menú dels col·laboradors dels premis, saps? Això... Perquè l'editorial Empúries em sembla que esquitxa un quilo o similar.
L'editorial Empúries esquitxa la meitat del premi Ramon Montaner, que convoca l'editorial Empúries conjuntament amb l'organització d'aquests premis, i és almenys mig quilo, que és molt important i és molt més que moltes altres entitats de les que també col·laboren, però esclar, que l'editorial Empúries no surti quan és la que crea la idea, prepara la iniciativa i posa la meitat de la pasta, però és un petit detall que ara estem subsanant i per això ho fem, no?
Sí, no, a més és fantàstic que estem parlant d'ell i com que fa tan bona parella amb el Pere Portavella ja no se n'entera de res.
Està parlant dels passos per tots el suc, no?
Segurament, perquè que no els troben enlloc, em sembla.
No ho sé.
Escolta, Quim, què hi fa un alcalde com tu amb un jurat com aquest?
Bé, jo sóc historiador, o he estat historiador en altres moments de la meva vida, i el Premi Carles Rahola és un premi d'assaig, i fa 2 anys m'ho van demanar, i vaig acceptar, però com que és un jurat rotatiu, espero deixar-ho de ser, i exercir de batlle altre cop quan convinguin els premis.
I al nivell general de les obres presentades aquest any, què em pots dir?
L'any passat el...
No demanaré pas qui ho ha guanyat,
No, ja ho diré més endavant, això. El jurat l'any passat va haver de deixar desert el premi perquè el nivell no s'ajustava ni a les característiques de la convocatòria ni a la qualitat mínima exigible a una obra d'assaig. Aquest any hem tingut més problemes, hi ha un bon nivell d'un resultat molt apretat.
Consens o majoria?
Majoria, res de consens.
Quin és el darrer assaig que has llegit, tu?
A què et refereixes?
El llibre.
Bé, jo crec que un bon assaig és un llibre de l'editorial Empúries, que és Verinosa llengua, d'en Pricaell i en Tuteny.
I la darrera novel·la?
La darrera novel·la és una novel·la passadora de la Patricia Highsmith sobre els carrers de Nova York i problemes de Nova York.
Ah, és passadora? Aquesta me l'acabo de comprar, però encara no l'he llegit.
És passadora, sense ser cap brillant novel·la, però bé, si t'acabes identificant amb algun dels personatges, tu pots arribar a passar bé.
Clar, és que...
Procurant
és
no
que...
identificar-te amb el que l'acaba palmant.
Clar, és que segur que Nova York no enamora.
Nova York no enamora, Girona sí.
Gràcies, Quim. En primer lloc, quan hi haurà un nou llibre teu?
Doncs em fa l'efecte que seran 3.
Aquí, de cop?
Sí, perquè un és una tesi, l'altre és un llibre de contes i l'altre és una novel·la. És que fa 4 anys que no... Doncs i aleshores tot de cop.
Tu ets tan monàrquica com el teu compatriota?
Tan monàrquica com el meu compatriota? Doncs no sé fins a quin punt és monàrquic ell, per contestar jo.
El Baltasar Porcel, seràs tan prolífic com la Carme Riera?
No, ell escriu molt més bé que jo, escriu més, és més maca.
Apa aquí, apa, apa.
Vull dir que llavors no, segur que no, vaja, no hi ha més monàrquica que jo.
Dels llibres que heu hagut de llegir, no heu estat al mateix jurat vosaltres, exacte. Tu a quin jurat estaves, Baltasar?
Jo el de novel·la.
Com és? Quin nivell hi has trobat, en general? No em passis cap cromo, encara.
Jo, bé, no, és a dir, això és en directe, és per...
És aquí, ens senten els que estan sopant.
Bé, és que no sabia per què era exactament. No, jo trobo que, en general, no sé, diguem que la meitat de la producció que es presenta en aquest premi o que s'escriu en català, que està ben escrit i que està bé. Jo l'únic problema que trobo és que també molt d'aquests llibres trobo que estan una mica mancats d'alè, d'empenta, d'inquietud, de bestiesa, que haurien de saltar una mica la barrera. Jo crec que la literatura catalana, en tota aquesta història de la persecució i del Franco i tot això, que això ha creat una contracosa, que és l'excés de protecció, que hi ha masses premis, masses editorials, masses col·leccions, i que llavors hi ha massa gent que escriu. Quan en català realment existeix una gent que escriu bé i molt interessant, però trobo que la vida, la literatura, les coses s'han de guanyar a pols, suant i caient, no? Una mica Crist va ressuscitar després que el matessin, no? És una mica això. Llavors trobo que ara, no sé, tot és com molt fàcil, no? I llavors crec que això va en contra de la literatura catalana.
Sí, sí. Escolta, Carme, tu pel que fa als llibres infantils que t'has hagut de llegir, com els has vist?
Doncs jo, bé, és a dir, tinc tres autors que m'han agradat molt, que encara, doncs, com que les votacions aquestes són tan secretes i no estem en el moment precís, no els diré, però els tres que han arribat a la final a mi m'han agradat molt. Crec que un d'ells, sobretot, doncs, és un exercici extraordinari d'imaginació i de llengua, i els altres dos finalistes també. De manera que per mi ha estat una sorpresa i crec que tenen gran qualitat. El que jo he llegit m'ha agradat i, a més, m'ho he passat força bé. Això és molt important. No m'he avorrit, no.
El que trobo curiós és que de calaix tant cobri la novel·la del Prudenci Bertrana com el de literatura infantil.
Està bé, i crec que els nens no són tontos, se'ls ha de donar doncs bones obres, de manera em sembla que és una cosa bona, una cosa positiva.
No soc jurat, no he sigut mai jurat de res.
Però fascina.
Bueno, sí, perquè em jurin.
I el Xavier Folch, que és el no sé com dir-ho, el senyor que ha posat mig quilet pel premi de infantil, el Muntaner, no?
No, jo no, l'editorial ha posat la meitat del total del premi.
L'editorial ets tu.
Home, no.
Tu i una secre, no m'apretis.
Home, no m'atabalis ara davant de tanta gent.
Com els has vist? Faràs caler?
He vist que hi ha tres o quatre llibres que són no solament publicables, sinó que estan bé. A mi em sembla que hem tingut dificultat al jurat per triar d'entre els tres o quatre millors el guanyador.
Pere, em podries dir d'aquest xerrabo aquí tan aficionats tota l'estona?
Ui, catiat de coses. Concretament parlant de temes de molt diversos. Però esclar, si t'explico alguna de les claus de la conversa, esclar, hi ha problemes que es poden resoldre i parlar entre dos. Entre tres és més difícil. Entre quatre ja és complicat, però si ja ho fas extensiu, aleshores ja inclús ja no saps per on t'agafar.
El premi de novel·la Prudenci Bertrana, format pels senyors Josep Maria Castellet, Baltasar Porcel, Modest Prats, Narcís Comadira, Joan Perutxo, absent, que ha votat per escrit, i Josep Maria Nadal, que actua de secretari sense vot, s'ha reunit a la ciutat de Girona el dia 26 de setembre de 1986 per atorgar-ne la 19a edició. El resultat de la 5a i última votació ha estat el següent. Inventari de l'últim dia de Núria Pompeia, 2 vots, i Hotel Àfrica, de Ferran Cremades i Atlantis, 3 vots. La novel·la Hotel Àfrica, de Ferran Cremades, queda proclamada guanyadora del 19è Premi Prudenci Bertrana.
Ramon. Maria Mercè Roca, gironina, la millor escriptora jove de les joves escriptores gironines. Però abans voldria rematar això del Cremades i Atlantis, guanyador del Bertrana. Exactament, el Cremades i Atlantis, amb coll de serp, va guanyar el Premi Sant Jordi. Com que era tan d'avantguarda, tan modern i tan agressiu, Editorial Selecta es va negar a publicar-la. I aleshores va ser quan la va publicar 62. Per tant, acabeu de donar un premi amb un avantguardista. Ja us ho trobareu. Parlem ara de la Maria Mercè Roca, però abans vull informar-vos que l'editor Foc d'Empúries acaba de sol·licitar conèixer la senyora Maria Mercè Roca perquè li vol fer una oferta de treball. Per tant, la Maria Mercè Roca podria ser que també tingués premi, tot i no haver-s'hi presentat. Estàs contenta?
Sí, molt contenta.
D'aquest que li diu Foc?
Sí, sí, sí.
Ja hi has anat?
No, encara no.
I què li diràs?
Hola.
No, però què més?
Doncs li preguntaré que què vol.
Ah, molt bé. I si et diu que vol publicar algun llibre, què li diràs?
Que sí, que molt bé.
Però tu no tens escrita cap novel·la?
A mitges.
Però tu vas escriure un conte que deia no escriuré mai cap novel·la.
Sí, però era literatura.
Era literatura. Sí. És a dir, per sota pensaves que... ja tenies pensat la novel·la.
Oh, pillina, pillina, quina excusa, tu. Mira-la.
Escolta, mira què tracta aquesta novel·la, que t'és menys escrita.
És molt difícil, de resumir.
Per això, com que tu ets intel·lectual, tens l'obligació de
resumir-la. És que jo m'he promès no parlar-ne, perquè encara s'ha d'acabar, mira, no sé ni el final ni res, o sigui que potser ara et diria una cosa i després resulta que l'acabaria d'una manera diferent i encara em diries que he fet trampa.
I el senyor Foc, li explicaràs de què va?
Potser sí.
Potser amb ell sí, a mi no. Sí. Molt bé. Escolta, t'ha agradat que no guanyés la Núria Pompeia?
No, no m'ha agradat.
Podria agradar que agradés la Núria Pompeia, també.
Mira, sí.
No?
Sí, sí.
Escolta'm, a part d'aquesta novel·la que estàs escrivint i que, sí, per tant, trenques la teva promesa de l'escriure'n, què més prepares?
No, res més, de moment.
I pel punt diari... No riguis! I pel punt diari?
No, pel punt diari faig un article cada setmana.
Ja ho sé, a poc a poc, ja me'l sé. I per què li poses a poc?
Perquè és una mica la meva manera de fer, a poc,
o sigui,
a poc.
Tu ets lenta i segura.
Sí, 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 sí.
I o sigui que aquesta novel·la serà bona.
Mira, jo m'esforço que ho sigui.
O sigui que el senyor Foc, d'aquí un quart o així, ja t'haurà firmat un contracte.
Sí.
I passaràs de Girona a Barcelona.
No ho sé, potser sí.
I els de Girona s'enfadaran.
No.
Com que no?
No, no s'enfadaran.
Bona nit. Anem a llegir l'acte del jurat del Premi d'Assaig Carles Rahola, que diu així. A la ciutat de Girona, el dia 26 de setembre de 1986, es reuneix el jurat del 7è Premi d'Assaig Carles Rahola, integrat pels senyors Josep Benet, Joaquim Nadal, Frederic Rahola, Antoni Serra i Ramoneda i Narcís Jordi Aragó, el qual a més actua com a secretari. Gràcies. Després de l'examen dels treballs presentats i efectuada una primera votació, s'arriba a la segona amb el resultat següent. L'evolució del pensament periodístic a Catalunya, de Josep Maria Casassús, 3 vots. Estètica i política en el pensament, de Josep Vicenç Foix, de Vinyet Penyella, 2 vots. Queda proclamat, doncs, guanyador del 7è Premi d'Assaig Carles Rahola, el treball L'evolució del pensament periodístic a Catalunya, de Josep Maria Casassús.
No te n'has deixat un trosset?
Me n'he deixat un trosset que diu... Així ho fan constar i ho signen els membres del jurat en el lloc i dia esmentat.
Excel·lentíssim senyor Salvador Carrera, president de la Diputació de Girona i, a més, diputat d'aquí...
Minoria catalana.
Això, el Parlament espanyol. M'han dit que ens farà un regalet ara, a tots els que som aquí. Ens en podríeu fer 5 cèntims de com és aquest regalet?
5 cèntims ho intentarem, mira. Havíem de buscar quelcom que estigués, jo diria, al nivell, a l'altura, a la importància de la nit dels Bertran. Això no ha sigut fàcil, havia de ser un tema per dir alguna cosa... prou significat i al mateix temps una novetat. Per tant, hauríem de dir lo següent. El títol és Parisiviana d'aquesta obra, que només n'hi ha una, que en aquests moments es va escriure en el 1495 i que està a Copenhague, i per tant d'aquest únic exemplar hem editat el facsímil, que no s'havia presentat i que avui repartirem a tots els assistents dels premis.
Doncs en nom de tot el personal que hi ha per aquí, moltes gràcies i m'agradaria molt un aplaudiment molt fort per l'autor del regalet. Xavier Folch.
Resultat
de l'última votació del primer premi, Ramon Muntaner. El manuscrit perdut de Xavier Moret, 2 vots. L'esquelet de la balena de David Cirici, 3 vots.
Aquest l'heu posat tots a la travessa, O no?
L'esquelet de la balena de David Cirici és, per tant, el guanyador del primer premi Ramon Muntaner de Literatura Juvenil.
Un moment que ja torna, un moment.
El jurat vol fer constar, atesa la qualitat de les obres finalistes, que recomana igualment la publicació del manuscrit perdut de Xavier Moret i de Videoclip en negre d'Andreu Sotorra.
Reunit a Girona el 26 de setembre del 1986, el jurat del 9è Premi de Poesia Miquel de Pavol, format per Dolors Oller, Francesc Parcerisses, Jaume Pont, Pere Rovira, Pere Ginferrer i Miquel de Pavol i Muntanyola, que actua com a secretari, ha arribat a l'última votació amb el resultat següent. Cançons de cel·la de David Jou, 2 vots. Memòria de la carn de Josep Navarro, 3 vots. Es proclama, per tant, guanyador del 9è Premi de Poesia Miquel de Pavol el llibre de Josep Navarro, Memòria de la carn.
Com et dius?
Josep Navarro Santa Eulàlia.
Josep Navarro Santa Eulàlia, quants anys tens?
31.
31. És el primer premi que guanyes?
Sí.
Quins imites?
Bé, una mica de tots.
Detalla, sisplau.
Ramon, no pretis.
Carner, Malarmé.
Carner, Malarmé.
Ungaretti, algun de cada país.
Ungaretti. Aquí hi ha el senyor Josep Vicenç Foix.
Bé, és un gran poeta, en la meva opinió.
Més coses, digue-li més coses, moltes més coses, va.
Bé, doncs, en fi, no sé, no sabria què dir. És un gran poeta, amb aquestes paraules em sembla que n'hi ha prou, no?
T'agradaria conèixer-ho?
Prou, molt.
Anem-hi?
Som-hi.
Digui ara.
El que li diria jo a un poeta que fins fa un minut ningú sabia qui era i des de fa un minut ha pogut aconseguir que Josep Vicenç Foix l'anomeni col·lega.
Bé, home, jo em celebro, us en dono les gràcies i em podria saber que any per any aquesta festa es repeteix encara amb la mateixa continuïtat, però encara amb més d'esperit poètic, com el que hem trobat ja en conèixer aquest poeta per mi.
Moltes gràcies. David Cirici, a quin premi has guanyat?
Com a Muntaner de Literatura Juvenil.
Aleshores, ja que has vingut, com a mínim explica doncs, el conte de què va i aquestes coses.
De la festa, tampoc ara no us clavaré aquí un rotllo sobre la meva novel·la, no?
El que tu vulguis.
És un relat que neix una mica potser de la meva activitat com a professor, de pensar que els professors moltes vegades no ens necessitarien a nosaltres, els alumnes no necessitarien a nosaltres, sinó que en tindrien bé prou amb unes holografies que ens representessin, amb unes imatges en relleu que anessin xerrant, i nosaltres ens estalviaríem la pena de patir els alumnes, i els alumnes potser tindrien una relació més còmoda amb els professors. D'aquesta mena de broma va néixer una història que era la història de l'esquelet de la balena, la història d'una escola que en què els alumnes no tenen professors, sinó holografies, imatges que els van ensenyant coses. Uns nens que no tenen pares, sinó que els pares també són representats per imatges, per holografies, i amb els quals tenen una relació com molt diluïda, perquè són holografies, doncs, imatges com de televisió, mal fetes, diluïdes, distants, no? I és aquest món d'aquests nens que viuen en un univers, doncs, de màquines i de pretès control, que van aprenent com funciona la seva pròpia escola i intentant canviar-la. És una mica aquesta història.
Què en penses fer de la pasta?
No ho sé.
És fals.
No sé, en nom de l'assistència, doncs moltes gràcies per haver vingut tan de pressa des de Barcelona a Girona.
Molt bé, moltes gràcies a tothom, moltes gràcies a vosaltres.
Bé, a mi em sembla que hi ha una raó que fa especialment interessant i suggestiu que aquest vespre s'hagi regalat a tots els que heu vingut a la concessió dels Premis Literaris de Girona la història del París i Viana, perquè això és la primera novel·la que s'ha publicat a Girona en la seva història, l'any 1495. És una edició facsímil de la història del París i Viana que va encomanar la Diputació de Girona al Col·legi Universitari que la fes, i és especialment interessant, primer per això, perquè és la primera novel·la en tota la història editada a Girona, segon perquè d'aquesta novel·la publicada l'any 1495 a Girona només se'n conserva un exemplar actualment, que és a la Biblioteca Reial de Copenhague, el lloc més, i d'aquest únic exemplar se n'ha fet l'edició facsímil amb dos estudis a davant que la presenten. La novel·la és divertidíssima, tan divertida que jo no tinc cap dubte a creure que si aquesta novel·la s'hagués presentat al Bertrana, tenint en compte que és una novel·la en el sentit originari de la paraula, o sigui, que vol dir allò que avui en diguem una novel·la curta, hauria guanyat. És una novel·la divertida, Paris i Viana s'estimen, i aleshores hi ha tots els entrebancs del seu amor. Paris ha d'abandonar el país, perseguit pel pare de Viana, que la tanca a la presó, ha de marxar cap a Orient, a Orient s'ha de disfressar i aprendre morès, després en el seu sogre frustrat l'agafen els moros, ell el salva, el torna a Viana, que és Viana del Delfinat, i finalment es poden casar després de veure la fidelitat de Viana, amb coses extraordinàries. Quan el pare la vol casar i ella estancada vagi en aquella presó, es posa una gallina podrida sota la xella perquè tots pensin que ja és una dona podrint-se i fent-se malbé i la deixin perquè ella només estima Paris. N'hi ha que el lou històric aquell de l'Enric Segal és un tip de riure al costat d'això. De manera que si us la llegiu, a més d'aprendre tant, us divertireu com en poques novel·les de les que es publiquen avui dia us podeu divertir. Mira que em penso que la Diputació ha fet un gran servei recuperant un únic exemplar d'un incunable gironí de 1495, i a la vegada, pels que us vulgueu entretenir a llegir aquesta lletra gòtica preciosa, serà un divertiment extraordinari.
Blanys, jo l'únic que volia era simplement mostrar-me content pel fet que bona part dels gironins tinguin ara una mica de l'Estudi General de Girona a casa en aquest llibre, que fruit de la col·laboració entre la Diputació i el nostre centre universitari. Què busquem? Evidentment que busquem. No parem de buscar. Girona no para de donar-nos. Jo sempre dic que, no, que ens dona poc. L'Autònoma comença a donar-nos. Jo sempre dic que ens dona poc. Però, a base d'anar dient això, el que us puc assegurar és que d'aquí un any l'antiga Universitat de Girona, l'antic Estudi General, l'edifici de les Àligues, tornarà a ser utilitzat ja com a edifici universitari. És cert que ens el va tancar un Borbó i no és cert que ens l'ha tornat a obrir pagant un Borbó. Ens l'hem pagat nosaltres, però tornem a tenir un Estudi General.
Aquest any els Premis Bertrana es dona la impressió que emprenen una altra etapa, una etapa millor, una etapa amb més força. O sigui que aquest és un aspecte absolutament positiu. Però jo voldria aprofitar que aquí tots estimem els llibres per expressar una de les meves preocupacions avui, i que m'agradaria l'any que ve, doncs, si poguéssim valorar-la d'una manera diferent a com ho faig avui. És el següent. La producció del llibre català en tots els gèneres és bona, però la seva difusió a l'estranger no ho és. És evident que no té punt de comparança la producció amb la traducció a altres idiomes. És un autèntic coll d'ampolla. I jo avui, doncs, que celebrem aquests premis amb tanta marxa, amb tant d'impuls, amb tanta força, tota la nit he estat pensant en aquest problema que ens preocupa molt, de com desfer aquest coll d'ampolla que hi ha en la literatura nostra, que fa que no hi hagi pràcticament traducció a altres llengües. I a mi m'agradaria emplaçar-me, doncs, en les propers Bertrana per veure aviam si això ha millorat. O sigui que l'única cosa que tinc a dir és que em sembla que la salut dels Bertrana és bona, com és bona la salut de la literatura catalana, però que la literatura catalana ara no solament és una literatura de supervivència, sinó que és una literatura, doncs, de creixença i que vol realment que es tradueixi i ser present també en altres idiomes. Així de clar. Bona nit.
Fins l'any que ve.
Gràcies, bona nit.